són les 4 i 6 minuts i aquí estem combatent els calors, les calors una mica com podem, senyor Zaragoza. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Més que combatir-lo, fugint de la calor. Sí, és no? dir, que combatir significa que li fas front i, en canvi, jo crec que el que fem és amagar-nos.
Ens amaguem, absolutament. Aquí s'està bé, eh?
Sí, no, aquí dintre. Si no sé si és molt sostenible allò que
no
diuen...
No parli de sostenibilitat avui.
No, parlo ja de sostenibilitat
demà.
Econòmica.
Ja ho farem demà i obrirem les finestres si cal, però avui no, que fa molta calor. El senyor José Zaragoza, el coordinador dels diputats socialistes al Congrés, amb aquest anar i venir de Madrid en aquests dies potents, des del punt de vista de la informació, en aquesta època potent, no? Senyor Zaragoza, que ens ha tocat viure tots plegats, no?
Sí, però jo penso que la política és això, és la búsqueda d'acords, moltes vegades difícils, i més en la vida política espanyola, que jo ho explico, la gent a vegades no se n'adona. La vida política espanyola no es basa en buscar un acord amb un partit polític. Moltes vegades el titular, que quan vols... Això s'ha aprovat amb els vots, no. A la vida política espanyola, per aprovar qualsevol cosa al Congrés de Diputats, necessita sumar 10 partits. 10 partits. Significa, a part del teu propi, i prendre la decisió pròpia, has d'anar a buscar els dirigents de 9 altres partits, que si no sumes un d'aquests 10 partits, no tens majoria.
Yeah.
És a dir, que són sumes permanents. I no és que ho aprovis amb un partit, és que ho aproves amb aquest i amb 9 més. I això fa que la política, doncs, moltes vegades, el que acordes amb un, el que un demana per aprovar una llei, l'altre és el que no vol.
Yeah.
I conjugar tots aquests interessos diferents és fer política, és buscar les coses que ens uneixen, no les que ens separen.
És més difícil fer política avui que fa uns anys, per exemple?
Des d'aquest punt de vista parlamentari, sense cap mena de dubte, i a més amb un element afegit, avui llegia un article del Cesc Núñez, des de l'entrada ultradreta al Parlament espanyol hi ha una degradació de lo que són les formes parlamentàries. Jo recordo els primers anys al Parlament de Catalunya que tenien un honor que no s'aplaudia. El Parlament de Catalunya als anys primers, jo recordo en Joan Reventós quan explicàvem que el Parlament de Catalunya no s'aplaudeix, es discuteix però no s'aplaudeix. Bueno, jo agrairia que el Congrés de Diputats i el Parlament de Catalunya també, a tots els parlaments s'aplaudís només,
yeah.
Perquè el que t'hi trobes és un comportament absolutament fora de lloc dels diputats de l'extrema dreta, que ha contaminat clarament també els seus socis, que és el Partit Popular.
I que de mica en mica va fent passes, no? Perquè ara la tertúlia anterior, estàvem parlant efectivament del resultat de les eleccions andaluses d'aquest diumenge, on Vox efectivament pot ser clau de cara a la governabilitat andalusa, no?
Sí, a més hi ha una cosa sorprenent, no? Com la desvergonya del Partit Popular, que va demanar els vots de l'ultradreta perquè no governés el PSOE, que és el que va guanyar les eleccions, i ara ens demana a nosaltres els vots per poder governar ells amb Vox a tota Espanya. És una cosa curiosíssima, perquè el PP no vol trencar pactes amb Vox. El que vol és arribar als governs, guanyi o perdi, sempre ells, i per això ens demana a nosaltres el suport per poder continuar governant amb la dreta, amb Vox, a Madrid, a Castilla y León, a Múrcia, a Andalusia, a totes bandes. És una cosa del desparpajo aquest que et trobes amb el Partit Popular, que deia que s'ha contaminat, que a més diu, jo no vinc a insultar, i immediatament t'insulten, no? Et diuen de tot, no? És una cosa curiosa, que deuen pensar que els seus insults no són insults.
Li fa mal a Andalusia, a vostè?
Mira, a mi el que em fa mal és aquesta dinàmica que tu veus en la política, que al final no estàs discutint de les coses realment de fet a la vida dels ciutadans, sinó que estàs discutint de moltes vegades de coses que no són certes, no? És a dir, una de les coses més espectaculars és com la mentida s'ha instal·lat en el debat polític, com s'ha construït un relat que és mentider, no? És això que deia abans, no? Tu veus el Partit Popular dient que s'ha de respectar la força més votada, ho diu el Moreno Bonilla, que va treure el 20% dels vots i que va sumar el vot de l'ultradreta per fer fora el partit que havia guanyat, que era el Partit Socialista. Clar, quan t'hi trobes això, com discuteixes amb algú que té la desvergonya política de demanar el contrari del que ha fet? És a dir, demano que facis tu el que jo no vaig fer. És a dir, la coherència a la política ha desaparegut i ara s'ha instal·lat l'exabrupte, no? I la desqualificació i l'insult. Permanentment ho veus al Congrés de Diputats, que s'ha instal·lat d'una manera molt normal, la misogínia, per exemple, molts diputats de Vox fan intervencions absolutament misògines contra les diputades, de falta de respecte, de falta d'educació, de desqualificacions, però no només això, genèric, és a dir, de tractar un govern, escollit a les les urnes. Ja sé que això de l'ultradreta, això de les urnes, no els hi sembla adequat, no sé que els hi vagi bé amb ells, però clar, el respecte a un govern que està escollit democràticament seria el principi bàsic en qualsevol convivència en un estat democràtic, no?
Sí. La pregunta era si li feia mal a Andalusia, perquè Andalusia havia estat un feu socialista històricament, no? I ara estem parlant, fixi's, a dia d'avui, de si el Partit Popular tindrà una majoria absoluta.
Bueno, també t'haig de dir que es construís un relat sobre això, no? És a dir, també els mitjans amb aquestes mateixes enquestes ens negaven a nosaltres el que anéssim a guanyar. És a dir, el mateix escenari es donava a les anteriors eleccions autonòmiques a Andalusia, que les vam guanyar nosaltres, i els mitjans, els mateixos mitjans, aquells resultats eren dolents, i amb els mateixos resultats el Partit Popular converteixen com si fos ja guanyador, quan encara la gent no ha votat, no?
O sigui que...
la construcció d'un relat absolutament diferent en funció de si el que tu estàs discutint és la posició dels que sents més a prop de tu que els altres, és una cosa que a mi em crida molt l'atenció. El que fa mal és el debat que s'ha instal·lat a la societat espanyola, no? Que el que fa mal és que sembli normal, que alguna gent hagi donat per normal els discursos xenòfobos, els discursos racistes, els discursos homòfobos, els discursos que neguen la violència de gènere, tots aquests discursos que semblaven que havien superat, que la societat espanyola havia avançat, que havia progressat, que havia deixat enrere el que havia sigut l'Espanya negra del franquisme, i ara sembla que el revolucionari és tornar enrere i tornar a l'època del franquisme, d'aquests hereus del franquisme, que és Vox i els seus aliats al Partit Popular.
O sigui, confia que el PSOE pot donar una sorpresa a Andalusia?
Jo el que espero és que a Andalusia hi ha una majoria d'esquerres, i el que et diu tothom que és un problema de mobilització. Sí. Que moltes vegades aquest tipus de relat, i això ho hem viscut també a Catalunya, aquest tipus de relat antipolític el que fa és que la gent d'esquerres pensi que el seu vot no és útil i deixi d'anar i participar, no? I això ho hem trobat moltes vegades, que és el desestiment de la gent d'esquerres de, amb el seu vot, construir una majoria d'esquerres a Andalusia. Si la gent no vota, evidentment qui sí sempre va votar, i això ho veiem. És a dir, els barris que més participen aquí a Barcelona són els barris més benestants, i els que menys són els menys benestants. La diferència de participació entre les Corts i Ciutat Vella és claríssim, per posar-nos dos exemples, no? I a Ciutat Vella és un vot més d'esquerra, i a Sarrià les Corts és un vot més de dreta. Això, el paràmetre són els mateixos. La dreta i l'esquerra existeix a Espanya, existeix a Catalunya, existeix a Andalusia. I els partits que representen cadascú d'aquests valors són diferents. L'esquerra que Catalunya representa el PSC, i Andalusia és el PSOE. És a dir, que, però la dreta aquí a Catalunya representa Junts, i a Andalusia pues, tenim un partit d'extrema dreta com és Vox, no? És a dir, que els paràmetres de dreta és que resisteixen amb altres paràmetres de la realitat social de cada lloc.
Des d'aquest punt de vista, li costa entendre un pacte com el que mantenen el govern de Catalunya, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya?
Bueno, és un pacte de perdedors. I per aquest pacte no existiria si no tinguessin el suport de la CUP. Aquest govern l'ha fet la CUP, no l'ha fet ni Esquerra ni Junts.
Sembla que no està molt contenta la CUP últimament.
Bueno, però la CUP no estarà contenta, però porta 10 anys fent el mateix, quasi, eh? La CUP és el que va donar suport a Mas, després se'l va carregar i va posar en Puigdemont, després d'en Puigdemont van posar en Torra, i ara han posat d'Aragonès, i no sé, però, en fi, s'haurien que fer la reflexió. Voten presidents i després diuen que estan decebuts dels presidents que ells escullen amb els pactes i amb els acords i compromisos que arriben. És a dir, és curiós aquesta esquerra que es diu revolucionària, que l'únic que fan és posar un govern a la dreta. És a dir, que és una cosa ben curiosa, no? Mentre a Espanya els socialistes governem amb un altre partit d'esquerres que és Podemos, aquí a Catalunya Esquerra Republicana governa amb un partit de dretes com a Junts. És a dir, que amb el suport dels d'extrema esquerra, segons ells, que és la CUP. Però sembla que no, tampoc són massa coherents, no? Perquè acabo de llegir també la notícia aquesta de la Mireia Boya, que diu que ha abandonat la CUP perquè no es va sentir ajudada quan va denunciar assetjament sexual dintre del seu partit.
Ara que parla de notícies, tornarem a Catalunya de seguida, però ara, quan ha mirat la notícia aquesta, ha vist també la de la ministra de Sanitat, que primer ha dit que la vacuna era per tothom i ara han hagut de rectificar i diuen que només serà per majors de 80 anys.
Bueno, imagino que això són els tècnics que tenen el govern, els que determinen en funció de les necessitats i dels costos. És a dir, que jo crec que això és, jo sempre he sigut molt respectuós amb aquestes decisions, perquè des del desconeixement opinar...
No, jo parlo de l'anunci. La ministra avui ha anunciat en una entrevista a la televisió que era per tothom, i ara han rectificat, ho dic simplement per això.
És que no crec que estiguem en una dinàmica de vacunació de per tothom, no tinc la sensació. Potser no s'ha explicat bé, jo no he escoltat quan ho deia i no puc opinar sobre el que deia, ni, i si després et dic que 26 perquè potser no s'havia entès el que estava plantejant. En qualsevol cas, no crec que estiguem en aquestes dinàmiques de vacunacions massives. Tenim un sistema de salut que funciona, que ens permet fer les vacunacions que no s'ha fet en altres llocs, sense els problemes que tenen altres països, i jo crec que les coses, d'aquest punt de vista, tenim un sistema sanitari total, que amb el tema de vacunació funciona, a pesar de l'estrès que l'ha sotmès les diverses retallades que les diverses comunitats autònomes, mesures caltes, evidentment, han sotmès el sistema sanitari.
Fa un moment vostè retreia Esquerra Republicana el fet de que Catalunya està governant amb la dreta, dit amb Junts per Catalunya, mentre que vostès a Madrid estan amb Podemos. No? Creu que seria fàcil, o creu que en el panorama proper podem imaginar-nos una, no sé si dir-li, redició del tripartit, que en realitat tampoc fa tants anys d'aquell tripartit? L'altre dia estava aquí el president Montilla i parlàvem, no?, que fa 13, 14 anys de tot allò. Creu que és possible, això?
Els socialistes han demostrat que són capaços de dialogar amb tothom. Ho han demostrat, menys amb l'ultradreta, que nosaltres som i hem defensat i hem mantingut el cordó sanitari amb Vox. Nosaltres, al món local, governem amb totes les forces polítiques. Vam guanyar les eleccions autonòmiques, els ciutadans de Catalunya no volien continuar per aquest desastre que és el procés, i a la vista estan, i tan sols els partits que portaven endavant veuen clar el camí, ho estem veient permanentment en els seus debats, en les seves contradiccions, en les seves mentides. Ja no parlaré de les declaracions del senyor Rufián, perquè això són seves, però és la demostració de que dintre del món de l'independentisme el discurs independentista només és una justificació per mantenir-se al poder, per mantenir-se al poder sense un projecte polític de país. I l'única persona que ha demostrat un lideratge presidencial és en Salvador Illa, que és el guanyador de les eleccions. Nosaltres estem disposats a parlar amb totes les forces polítiques. Nosaltres estem disposats a governar en minoria, vam fer la voluntat d'anar a la investidura. L'independentisme va bloquejar aquesta possibilitat amb l'elecció de Laura Borràs, que per cert té aquest procés complicat que intern dintre del seu partit i extern de processos judicials que contamina una institució com el Parlament de Catalunya i com sempre l'independentisme mirant cap a una altra banda, no? És a dir, no fan més que crear més problemes dels que ja tenim. Prou problemes tenim amb la nostra economia, prou problemes tenim amb el nostre futur com a societat, perquè sobre l'independentisme ens tinguem que perdre els seus interessos particulars i personals, no? En aquest sentit, nosaltres estem disposats a parlar amb tothom, però és que no és una fórmula... Nosaltres ja vam dir en aquelles eleccions quina és la nostra fórmula. Nosaltres ens agradaria fer un govern d'esquerres, i per això vam oferir a Comuns fer un govern junts. Teníem la suma entre ells i nosaltres, tenim més de 40 diputats, una força per poder pivotar i arribar a pactes diverses amb les diverses forces polítiques, que segur que faria més coses que l'actual govern bloquejat, perquè no seria un govern en batalla com és el que està ara. Si el problema que tenen és que no es suporten entre ells, que la gent de Junts no suporta la gent d'Esquerra, la gent d'Esquerra suporta la gent de Junts. Els periodistes ho saben bé. Nosaltres parlem millor dels de Junts i dels d'Esquerra que dels d'Esquerra de Junts que dels de Junts dels d'Esquerra. És a dir, que som moltes vegades els que posem pau en aquesta discussió entre els dirigents de Junts i d'Esquerra. I ho hem vist en les diverses coses que s'han anat afrontant, per exemple, amb l'acord al voltant del català, que hem sigut nosaltres els que han liderat la capacitat d'aquest país de posar en marxa una solució a un conflicte generat per la incompetència del govern de la Generalitat.
I aquest pacte del que parla vostè ha tingut, d'altra banda, la característica de trencar una política de blocs, que és el que ho ha mogut tot. Creu que és una excepció? Creu que, d'alguna manera, això marca un punt d'inflexió en el que és la política del país en els propers temps?
Jo crec que a Catalunya sortirà endavant quan entrem en una dinàmica d'un govern que tingui per davant els interessos del país i no els interessos dels partits processistes, quan sortim del conflicte entre ells, perquè això s'ha demostrat 10 anys després que és una rèmora i que ens bloqueja. I per això l'estratègia política del PSC és trencar aquestes dinàmiques, que són dinàmiques negatives, que no estan basades al voltant de coses concretes, sinó que estan basades en la rencilla entre dos partits polítics, entre Junts i Esquerra Republicana. És a dir, que un govern se converteixi en el lloc on dirimir els conflictes d'hegemonia política dintre del món processista, que cada vegada és més petit, doncs jo crec que és ridícul. I a més, ja ho veiem, no? Ara, fins i tot, a part del tema de la CUP, que fa presidents per després criticar-los, una cosa que jo crec que no hi ha precedents en el món, d'un partit polític, que és el que determina qui governa, i que immediatament després de governar-lo diu que ells són l'oposició a aquell govern permanentment. I ho fan no una, 4 vegades. fan quatre vegades, voten el mateix, immediatament, no sé, diuen que l'home no tropieza dos veces en la misma piedra. Sembla que a la CUP li agrada utilitzar les pedres.
Les estan utilitzant bé, les pedres? És a dir, fa dos o tres dies, va estar aquí el president Montilla. Vam estar parlant, va ser una xerrada molt interessant, amb aquella cosa que té bo, a més, en la política, quan gent tan important com el president de la Generalitat fa un pas, no enrere, perquè continua amb una agenda molt important, però sí fora del focus mediàtic d'aquella manera tan potent, i notes que la gent parla, doncs, amb molta més llibertat, no? I deia, recordàvem que, efectivament, ell havia estat la primera persona, o una de les primeres, que havia posat el toc d'alerta, no?, amb aquella famosa conferència al Ritz, parlant de la desafecció, no? I ell deia, és evident que, efectivament, hi ha un s'ha suavitzat tota la qüestió de l'independentisme ara mateix a casa nostra, però no han desaparegut allò que va provocar tota aquesta situació. S'està, per això li deia lo de les pedres, s'està contemplant bé les pedres que hi ha al camí? Entenc que s'estan sortejant, que s'està fent alguna cosa per treure-les? Bueno, o creu que ens podem tornar a trobar amb la mateixa ensopegada?
Mentre la CUP sigui que mana aquest país, no.
No, jo parlo ara dels socialistes.
Sí, no, però jo parlo d'una cosa que abans deia. Per què la CUP escull aquests presidents? Perquè vol provocar el caos. No hi ha res més destructiu per un país que tenir un govern que no governa. I això crea malestar, que és el caldo de cultiu en el qual la CUP creu que ell pot créixer com a organització política en el caos. I, evidentment, tot govern que depengui de la CUP és un govern submès al caos de la CUP i, evidentment, és una desgràcia pel país. I el PSC, que està aixecant pedres, és evident. És evident. És a dir, només hem de recordar que els referèndums, il·legals, que les consultes, il·legals, que la fugida de Puigdemont, tot això va passar amb un govern del Partit Popular. Que els conflictes que ens han portat en aquest país al bord del precipicio han passat a un govern del Partit Popular que l'únic que feia era crispar més, perquè d'això creu que li treu profit. Si només hem de veure totes les intervencions, si només començava la campanya a Andalusia, PP i Vox només parlaven de Catalunya. La promesa electoral a la campanya autonòmica Andalusia de Vox era tancar Canal Sur i suspendre l'autonomia catalana.
No sorprèn a ningú.
No sorprèn, però
recordi la campanya.
Per això és la demostració que la dreta li interessa el conflicte. Sí, sí. No, que m'ha de mirar les campanyes de la dreta, que jo vaig tenir que anar a un tribunal per la campanya de l'Estatut, perquè sí, sí. Es va denunciar el Partit Popular dient que, vamos, que tenia que anar a la presó per fer una campanya que deia en aquell referèndum de l'Estatut de Catalunya, això, una campanya que l'eslògan era si guanya Catalunya, no guanya el PP. I sembla que dir que si sortia no guanyava el PP era un delicte. Penat en presó. En qualsevol cas, és evident que al Partit Popular li interessa la dinàmica de la crispació, i que tot el que ha fet el Partit Popular és per aixecar el xoc polític a Catalunya. I tot el que fem nosaltres és per guarir el conflicte a Catalunya i trobar una sortida. Per això nosaltres som partidaris del diàleg, per això nosaltres hem pres totes les decisions que ajudi que l'estat polític a Catalunya sigui millor ara que fa 6 anys. I és evident, no?, que Catalunya, des del punt de vista del clima polític, està millor. El problema és que les decisions que s'han pres en el passat i continuar per part de les forces polítiques que governen Catalunya, que en comptes de preocupar-se del futur econòmic del país, només busquen el greuge i el conflicte, no ajuda a la recuperació econòmica i a la potència econòmica que necessita recuperar Catalunya. Totes les oportunitats que hem perdut en aquests 2 anys tenen conseqüències. I ara tenim un altre debat. És a dir, esperem, i això ho deia l'altre dia i ho dic amb tota claretat, per sort el govern d'Espanya i un govern progressista que ho té molt clar. Però hem d'evitar que passi amb la Seat el que ha passat amb la Nissan. I per això s'han fet les inversions en els vehicles elèctrics, i per això hi ha els pertes de l'automòbil. Però clar, si depengués del govern de Catalunya, només hem de recordar la imatge. Ve aquí el president mundial de Volkswagen i el president de la Generalitat no hi va. Factoria de bateries a Sagunto. Ve aquí la ministra amb acord amb els alcaldes de Sabadell i Terrassa per fer l'anunci de la via, i el president de la Generalitat una hora abans no es presenta quan es fan inversions. O sigui, tenim un govern que està preocupat en aconseguir que vinguin recursos, mirant el futur, creant empleo per la gent jove, o tenim un president que l'únic que intenta justificar és el desastre en el que s'han portat, mantenint el conflicte obert permanentment.
Escolta, i Pedro Sánchez, no creu que hauria de potenciar la taula de diàleg, justament per posar arguments al damunt la taula? No?
A nosaltres ens agradaria que reunissin el abans possible, ho hem defensat i tal, però per això que fa falta que tinguin voluntat els dos.
Ja, i qui té menys voluntat?
Jo crec que a la vista està que el govern de la Generalitat és el que està posant pegues permanentment, dient que les relacions no estan...
A mi aquí em diuen de tot,
Sí, no, però el que diuen públicament, que les relacions no estan normalitzades, que les coses estan molt complicades, i, però és que porten així des de fa mesos. Mesos, no dies, no setmanes, mesos.
Yeah.
I jo crec que també és producte d'això, del conflicte intern. Pensi que en el govern hi ha dos partits, un partit de la taula de diàleg i un altre absolutament contrari. I això ens passa en totes les coses. Ens ha passat amb l'ampliació de l'aeroport. El govern d'Espanya negocia l'ampliació de l'aeroport amb el conseller de Política Territorial, arribem a un acord, i el president de la Generalitat, que és d'un altre partit, diu que aquell acord que ha arribat al seu conseller no funciona. Els partits polítics arriben a un acord amb el tema del català, i el president d'un dels partits, que és el de Junts aquesta vegada, antes era el d'Esquerra, ara és el de Junts, diuen que aquest acord no val. O sigui, el problema és que quan negocies amb el govern de la Generalitat, amb qui negocies? O hem d'anar a parlar amb la CUP, que és la que els ha fet i els ha posat aquí i és el que els dona suport en els moments de més dificultat. Vamos, jo, el problema que tens del diàleg és que primer s'han d'aclarir la part que representa l'independentisme, si el volen o no el volen. Nosaltres hi ha un govern que ho té clar. El govern d'Espanya ho vol.
Veurem quan es produeix aquesta convocatòria, no?
Sí.
Perquè això sí que depèn una mica de Pedro Sánchez, no?
I d'Aragonès. Sí, les reunions de dos depenen de dos.
Un convoca i l'altre accepta.
No. Torno a recordar que jo, vamos, el que jo he dit a la premsa permanentment és el senyor Aragonès dient que no es donen les condicions de confiança. Això ja. Ho he dit permanentment. Jo, ja. La veritat, no sé què és el que espera. No es tracta que pensem abans. Si ens sentem a dialogar és perquè pensem diferent.
La propera vegada que vingui haurem de recordar fer 3 hores d'entrevista perquè em quedaré amb ganes de parlar amb vostè de mil coses, no? I de mil coses, perquè realment hi ha molts temes que seria interessant poder posar al damunt la taula. Parlem de Barcelona, encara que sigui un moment, senyor Zaragoza, perquè efectivament avui hem entrevistat en aquest programa Luz Aguilarte, que serà ja oficialment la candidata de Ciutadans. Dèiem abans amb ella que es comença a notar ja aquesta cosa de les eleccions municipals. Recordàvem també el que diuen els estudis al respecte, no? I sembla que els socialistes recuperen posicions de manera potent a Barcelona. Somia amb la tornada a l'Ajuntament de Barcelona d'un alcalde socialista?
Jo crec que ho somien els ciutadans de Barcelona que tenen nostàlgia de quan governaven els socialistes, quan hi havia alcaldes com Narcís Serra, com Pasqual Maragall, com Joan Clos, com Jordi Hereu, que la ciutat era potent, era reconeguda mundialment, era una ciutat que donava enveja, que es miraven tothom amb enveja. Quan ha hagut alcaldes socialistes, això ha xutat, després van entrar en la grisó del senyor Trias, que va fer una transició de no fer res, de deixar les coses com estaven, recordem, és a dir, jo no tocaré res, tot queda igual, i després va arribar la de Colau amb un relat que deia que anava a canviar tot, i la veritat que la que ha canviat és ella.
Però aquí tenen responsabilitat vostès, i potent. No?
Bon, tenim la que ens va donar els ciutadans amb el seu suport, li recordo que ens van retirar el suport, i tu tens la força que et dona la gent amb els seus vots, i tu no pots arrugar-te una força que no tens si no et donen els vots, que és el que reclamen a la gent. Nosaltres volem liderar una altra vegada la ciutat de Barcelona per posar-la en el mapa. Hem demostrat que som un partit capaç, que té idees, que té capacitat de solventar problemes. I és evident que la ciutat de Barcelona, amb uns segments del seu govern, ha tirat endavant i ha fet coses noves. Per exemple, en els temes econòmics, ha xutat molt bé. Ara, per això necessites tota una política global i un lideratge. I el problema és que el lideratge de la senyora Colau, que va dir que estaria aquí 2 mandats, era ja a la llarga. Imagino que és que els seus companys de partit són conscients de que darrere d'ella no hi ha res més i que no hi ha cap líder. Deien que van anar a renovar la política i l'únic que van fer és substituir un partit polític per una persona. I això és el que passa quan tu no tens un partit polític sinó plataformes electorals. El PSC és un partit polític que ha tingut molts dirigents i tindrà uns altres que vindran. Yeah. Això evoluciona, és la força que té el PSC, que és un projecte polític arrelat a la societat, en lideratges locals, a Barcelona també, en gent molt potent, i això es va notar en la seva recuperació, que és un projecte polític per sobre de les persones. És un projecte polític d'una organització. El projecte polític de Colau s'acaba en Colau.
M'imagino que l'altre dia, quan va sortir el nom de Miquel Iceta, devia haver a la seu del Partit dels Socialistes de Catalunya molta gent corrents d'una banda cap a l'altra. Què ha passat? Què ha passat? Què ha passat? Tothom va sortir, efectivament, a fer costat a Jaume Collboni. Això està clar, ja?
O... Sí, està clar. 100%, sí. Mira, nosaltres tenim lideratges locals. Gent molt arrelada que representa les seves ciutats i que a la seva trajectòria l'avala, i per això guanyem les eleccions i per això tenim en aquest moment alcaldies molt importants d'aquest país durant molts anys, perquè nosaltres ho hem transformat, de persones que estan arrelades. Els nostres candidats són sempre gent molt arrelada i tenim, a més, molta cantera. Si el problema és que nosaltres tenim diversos candidats potents per fer-ho, el problema és que els altres no tenen. Si ho estem veient, l'únic partit que té candidats de sobre és el PSC. Junts no té candidat, Esquerra Republicana té que agafar els descartats del PSC, aquells que no veien futur en el projecte polític del PSC perquè estaven donats de banda, llavors Esquerra Republicana, com que no té cantera, ha d'anar a buscar els descartats del PSC. Els comuns es queden només, els hi queda la cola, marxa la cola, no els hi queda res. L'únic que té partit, que té recursos diversos, ho ha demostrat, és el PSC. Per què? Perquè és l'únic partit seriós de Catalunya. El problema dels altres és que la dinàmica en la que s'han instal·lat és una dinàmica negativa per ells. I per això nosaltres estem confiats i cadascú té la seva responsabilitat.
Ha dit els descartats del PSC.
Sí, gent que sabia que no tenien recorregut polític dintre del PSC i quan fracassen dintre del PSC busquen aixopluc en altres organitzacions. Vamos, és més diré, i al final acaben trobant aixopluc, no amb la primera que demanen aixopluc, sinó amb aquella que els accepta, perquè algun d'aquests s'han passat per diversos llocs que no els han acceptat. I no sé, no sóc jo qui diré qui, però tothom sap que molts d'aquests candidats, fins i tot algun d'una ciutat molt important, abans de tocar la porta d'Esquerra Republicana havia anat a tocar alguna altra porta i li havien dit que no, perquè en aquell moment ja tenien una lideresa que no la volien descartar.
S'ho passa bé, s'ho passa bé vostè, fent política. Porta tota la vida fent política.
El problema és que quan coneixes la gent...
M'agradaria que els oients veiessin la seva cara, que perquè té un somriure en aquests moments...
Perquè tinc memòria. Yeah. I a política és el que passa, que molta gent fa política pensant que no se'n recordarà la gent del que has dit fa un temps. Però la trajectòria és la que és i no té massa secrets. És a dir, el PSC és un partit, torno a dir, que està per sobre dels seus dirigents. Nosaltres som contingents, com dirien. Nosaltres som representant d'un espai polític molt gran. Partit fundat per Joan Reventós i que ha tingut dirigents, abans parlàvem, no? En aquests moments la presidència de la Generalitat de Catalunya l'honora una persona com en Josep Montilla, que ningú li pot retreure res. Allà està, demostrant que es pot fer i la institució està ben representada amb el president Montilla i podria continuar la llista llarga de dirigents del PSC històrics que han sigut marcant el país en la seva història. Podem mirar enrere i recordar la Maria Aurelia Campmany, en Pet Jai, en Ramon Fernández Jurado, en Joan Reventós. Podria continuar la llista llarguíssima, la Maria Dolors Renau, de la gent immediata, la Francesc Casares, i podria mirar també per endavant dels que venen. Per què? Perquè és un partit polític seriós. És una organització política i, com totes les organitzacions, tenen processos democràtics i la gent ha d'acceptar que una organització democràtica es guanya i es perd. El problema és que hi ha gent que té un ego tan gran que si se senten rebutjats dintre l'organització a la que perteneixen, busquen una altra per sentir el seu ego ben representat. Però hi ha exemples claríssims de gent que ha perdut les votacions internes, que ha perdut candidatures i que de sobte veus que reapareixen altres organitzacions que, evidentment, el que no tenen és cantera. O sigui, és que a mi el que em crida l'atenció no que aquesta gent busqui això pluc en altres forces polítiques, a mi el que em crida l'atenció és que aquests partits polítics no tinguin cantera ni tinguin candidats prou preparats per guanyar unes eleccions.
Si un dia anunciéssim que José Zaragoza escriu unes memòries...
Seria mentira. Com dic jo moltes vegades...
Costarien molts diners unes memòries
no,
de vostè.
Saps el que passa? Les memòries normalment són o a major glòria de la persona que ho fa, no és el meu cas, o per passar comptes amb altra gent, tampoc és el meu cas. Jo crec que no tenen interès.
No, més enllà d'això, fem allò de la política ficció, senyor Zaragoza, que sap que ens agrada, no? S'imagina? Encara que estic per un moment.
No, si m'ho han demanat alguna vegada.
Encara que fos...
Alguna vegada, no memòries, m'han demanat que escrigui.
El dia dels innocents. Llancem l'anunci de que José Zaragoza fa unes memòries. S'imagina determinades cares?
No ho sé, la veritat, no. Jo estic en un moment de la meva vida que no penso en els conflictes del passat. No. Torno a dir, crec que no estic en aquest escenari, però no per res més que per això que he explicat, ni faré una cosa a major glòria, perquè no necessito això, ni tampoc per ajustar comptes, perquè no tinc cap necessitat d'ajustar comptes a ningú. És a dir, jo crec que la política és compromís, és projecte polític. Jo formo part d'una organització, José Zaragoza com a individu no és ningú. Jo el que soc és un membre del Partit Socialista, em vaig comprometre en 14 anys en la política, en 16 en la transició, he estat fent política en diverses responsabilitats com a diputat. La gent es pensa que fa molts anys, jo càrrec públic he tingut fa 10 anys i a més va ser per circumstàncies polítiques que no eren buscades, però no sóc ningú si no fos perquè sóc un membre d'un partit polític que representa els ciutadans de Catalunya, té un projecte polític que ha demostrat que transforma la societat catalana i que té força per reconduir aquest futur i formo part d'aquest col·lectiu i a vegades guanyo, a vegades perdo, com totes les organitzacions democràtiques, i el que perdem una selecció, jo sempre ho explico, el que tu perdis una selecció no significa que les teves idees no siguin bones, simplement significa que no has convençut a la gent que les teves idees són les bones, però tu has de continuar defensant les teves idees fins que la gent arribi a la conclusió que són bones. I el nostre discurs del diàleg i l'entesa a Catalunya ens va fer perdre molts vots en els moments més difícils del conflicte, perquè la gent estava en modo confrontació i molta gent va descobrir que la guerra de trinxeres, que el conflicte, que la desqualificació de l'adversari, el no escoltar l'adversari, no solventava el problema, sinó que el feia més gran. I mica en mica, molta gent que pensava que tenien que anar a la confrontació es van donar compte que el discurs del PSC, de l'acord, de l'entesa, del diàleg, de no la política de blocs, era el que ens podia fer sortir com a societat d'un conflicte que no volíem. I per això les nostres idees, mantenint-les en els temps, ara guanyen. Eren les mateixes. El que passa que ara el ciutadà se n'adona que eren les bones. Per això significa que nosaltres no ens hem de rendir mai en defensar la nostra posició política, encara que no tingui el suport de la majoria. Perquè la gent, a vegades, necessita també descobrir que les mentides que els hi han dit eren això, mentides, perquè la gent, fins que no comprova la realitat, no sap que allò que diuen, no? És a dir, és aquest discurs que diuen, no, si elimines els impostos, tindràs millor sanitat. Bueno, tu no la tindràs, si necessites la pública, la tindrà que si la pugui pagar, que anirà a la privada. Però això, per això necessites que el temps ho demostri.
Vostè s'ho passa bé a Twitter, no?
Més que bé, intento, no sé si ho aconsegueixo sempre, intento no traspassar les fronteres de la desqualificació personal i intento ser punyent. I això significa, doncs, moltes vegades, doncs, fer frases i reflexions, doncs, per exemple, que a mi em crida molt l'atenció, no? Hem vist aquests dies, no?, tota la crítica de l'oposició a Espanya al govern d'Espanya. Posem-se al costat d'Algèria, no? Això no ha passat a cap país d'Europa. Un país d'Europa té un conflicte amb un tercer país i fins i tot la seva oposició dona suport al govern davant d'aquest adversari extern. No, aquí a Espanya no. Tenim un conflicte a Marroc, donen suport al Marroc. Tenim un conflicte amb Algèria, donen suport a Algèria. I resulta que Algèria cessa en el ministre que havia bloquejat les relacions comercials amb Espanya. Home, potser el senyor Feijóo que s'ho faci mirar, perquè ell ha donat més suport al ministre aquest que al president d'Algèria.
Hem d'acabar. Però aquest canvi del govern de Pedro Sánchez respecte al Marroc, com l'ha vist vostè? Ja, vaja, jo porto dient des de fa dies aquí que hi ha coses que no sabem, que és evident que hi ha coses que no sabem, però és difícil d'explicar, no? És a dir, tenint en compte la postura històrica del Partit Socialista sobre el tema del Sàhara, de sobte surt el president del govern, diu el que diu?
Mira, li diré una cosa que jo crec que ho hem vist amb el que ha passat amb Algèria. Jo crec que hi ha gent que encara no ha entès que formem part de la Unió Europea. Que encara no han entès que la Unió Europea té competències, té polítiques comunes. Per exemple, la de fronteres. Avui hem vist el senyor Feijóo, que cada dia és al·lucinant. Jo pensava que no es podia ser més ignorant que el senyor Casado, i el senyor Feijóo cada dia ens ho demostra. Ja no dic de les coses de dir que Picasso era català l'altre dia. Això a la campanya andalusa va i els diu que Picasso era català. És a dir, això demostra la seva cultura general i la política. Però
on anava a parar? Que era molt interessant.
No, li anava a parar. Plantejava les fronteres drones, no?, per vigilar les fronteres. No sap que hi ha una cosa que es diu Frontex, que és el sistema de fronteres europeus, perquè és que les fronteres espanyoles no són espanyoles, són europees. Quan tu estàs dintre d'Espanya ja pots anar a Alemanya i a França, cosa que han descobert els anglesos amb el Brexit, que ara fan cues per arribar aquí. I els maltraten, es queixen de les cues, clar, perquè hi ha una frontera única. Llavors, no han entès, és a dir, la reacció, fixi vostè, no? El conflicte aquí, Algèria fa un comunicat, diu no sé què, i de sobte surt la Unió Europea i una declaració dient que qualsevol conflicte comercial és amb la Unió Europea. Per què? I què és el que hem d'entendre? Que les nostres relacions amb Marroc i Algèria no són només les relacions d'Espanya, són les relacions de la Unió Europea. I jo crec que amb això ho dic tot i ho dic de manera prou prudent.
Dit d'una altra manera, que quan Pedro Sánchez protagonitza aquest gir, en realitat no parla només com a president d'Espanya, sinó com a portaveu de la Unió Europea.
Torno a dir que hi ha una política exterior europea i, evidentment, en aquests moments, a més, Pedro Sánchez, una cosa que ha passat amb el Brexit i, jo crec, amb la realitat política que ha passat, és que en aquests moments, i ho veiem als fons europeus que ha aconseguit Pedro Sánchez, ho veiem en totes les lleis que s'aprenen, en aquests moments Pedro Sánchez és un líder molt escoltat i que lidera molt la Unió Europea. La política exterior, de fronteres i de conflictes amb els països del nord d'Àfrica no és només d'Espanya, sinó que és de tota la Unió Europea.
Deixi'm acabar d'una manera. Vostè deia que el senyor Feijóo no sabia el que era el Frontex. A vegades els països del nord d'Europa sembla que tampoc ho tenen massa
clar. Però ho paguen.
Ho paguen, però miren enrere, que li preguntin a la gent de Lampedusa, per exemple. No?
Sí. Però ho paguen i assisteix, i per això tenen que fer marxar enrere quan passen determinades coses. Però per això mai oblidem, perquè moltes vegades vivim en aquest món de la política en què la gent se n'oblida que hi ha competències que hem delegat, perquè som europeistes, i això significa decisions que tenen àmbit europeu. Entre altres coses, la política de fronteres, i una altra, que és fonamental per la Unió Europea, és una cosa comuna, i les nostres relacions exteriors comercials, perquè les fronteres també són les nostres relacions comercials, de les importacions de productes energètics, de la importació de productes alimentaris, de tot això, que amb la guerra d'Ucrània estan en dificultats a la Unió Europea. I si això no són capaços d'entendre, els dirigents, jo no demano que la gent, que la seva feina no és preocupar-se d'aquestes coses, no tingui un coneixement profund. Però del senyor Feijóo sí que espero que tingui un coneixement profund. Encara que no tingui temps per saber que Picasso era malagueño i no català, nosaltres els catalans, molt orgullosos dels anys que va estar Picasso aquí a Barcelona, i que a més els va marcar molt, i que era tot un món aquí molt interessant, però clar, és com els francesos, també diuen que és francès pel temps que va estar a París. Però ja sé que no li dedica molt de temps a la pintura, però potser que li dedica una mica a l'economia, per saber a quin és el preu de la prima de riesgo, que li dediqui una mica a la inflació, per saber que la inflació d'Espanyola era per sota, quan ho va dir ell, per sota de l'Alemanya, que no és de les més altes d'Europa, que hi ha altres més altes, i també per saber que la política internacional de fronteres d'Espanya és una política europea, no només d'Espanya.
Senyor Zaragoza, ha estat un plaer. Gràcies per venir avui, el tot anirà bé. Seguirem parlant. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Fem una petita pausa. Tornem de seguida amb l'Antonio Fornés, el nostre filòsof de capçalera. Arriba de seguida a la sintonia Ràdio Estel. Fins ara.